Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Espectacular, eh?
Sí.
Quin començament, o sigui, jo ja m'imaginava la pantalla gran esperant allò, una obra mestra. Però sí. Si estic esperant una obra mestra, amb aquesta banda sonora vol dir que hi ha també un gran compositor al darrere, se suposa, no?
Sí, absolutament. Estem parlant, tot és gran en aquest cas, eh?
Sí,
aquesta és la música que Alfred Newman va compondre per a la banda sonora de la pel·lícula Tot sobre Eva, del 1950, de Joseph Leo Mankiewicz, protagonitzada per Anne Baxter, Betty Davis, Celeste Holm, George Sanders i Marilyn Monroe. I aquí tot era gran, ja dic, la pel·lícula, que és una obra mestra, la banda sonora, que és una altra obra mestra, i també el gran compositor Alfred Newman. I és que avui compliré una promesa que vaig fer fa uns mesos de dedicar un cinema a la xarxa justament a Alfred Newman, perquè és un dels grans compositors, els més grans compositors de la història de la música cinematogràfica. Ell va néixer doncs, pràcticament amb el segle, va néixer el 1900, i de fet ja de petit, de molt petit, cridava l'atenció pel seu talent pianístic, perquè bé, de nens que toquen el piano n'hi ha molts, però amb tant de talent com ell tenia, estic parlant d'un nen d'11, 12, 13, 14 anys, era tan immens que deies, ostres, aquí aquest nen...
Era un nen prodigi.
Bé, per la seva edat sí, és aquest nen realment ha nascut per la música. I realment havia nascut per la música. Pensa que estem parlant, perquè et facis una idea de la dimensió d'aquest personatge, ell va guanyar al llarg de la seva carrera 9 Oscars i 45 nominacions. Està nominat 45 vegades als Oscars.
És
brutal. Pensa que ningú ha aconseguit una cosa així, només una persona. I no era músic, que era Walt Disney. Imagina't. Walt Disney va estar... al llarg dels 90 anys que tenen els Oscars d'història,
sí.
Walt Disney va guanyar 26 Oscars, que és brutal. I va estar nominat 59 vegades. Això no ho ha aconseguit mai ningú, però Walt Disney era un cas especial, una mica especial, però de músics, a més, Alfred Newman és el que més. I d'altres especialitats, ningú ha arribat tan lluny com Alfred Newman, llevat de Walt Disney.
Només els hi faltava doncs, fer alguna cosa conjunta, no? Els oscaritzats.
Sí, podrien, sí, bé, sí, exacte. Bé, el cinema de Walt Disney era un altre, anava per un altre camí, però a més, Alfred Newman era un home de la Fox, de la 20th Century Fox. De fet, la fanfàrria de la Fox, quan comencen les pel·lícules i veiem aquella música tan espectacular, que justament la tenim a la nostra capçalera, la va compondre Alfred Newman. Quan la va compondre, clar, era un home de plantilla de la casa i li van dir, escolta, fes alguna cosa que sembli...
Espectacular, també, per
començar les pel·lícules i tal, que doni una imatge d'empresa. I va fer això, però ell no sabia que allò tindria una dimensió com ha tingut fins ara, no? Quan sents allò ja saps que...
És un segell.
És un segell, exacte. Sí. És a dir, la Fox pot desaparèixer i la música aquesta persistirà, la fanfàrria. Bé, una altra pel·lícula amb música d'Alfred Newman és La túnica sagrada, del 1953, de Henry Koster, amb Richard Burton, Gene Simmons i Victor Mature. Aquesta va ser la primera pel·lícula amb cinemascop, que en aquell moment era una pantalla gran. I musicalment parlant, al dir La túnica sagrada, estem parlant d'una obra mestra.
És espectacular, perquè només escoltant la música ja et situa, o sigui, té tot el sentit del món,
sí,
no? Aquesta música. Abans comentaves, ha estat nominat prop de 50 vegades als Oscars.
Sí.
I si La túnica sagrada és una de les seves millors composicions, m'imagino que també el devien nominar per aquesta banda sonora.
Doncs mira, precisament per aquesta, no.
Ah, no?
Jo crec que ho van fer expressament per portar-te la contrària avui.
Perquè, sí, mira, perquè, quina visió de futur.
No, perquè sembla insòlit, és una meravella. I en canvi, doncs aquesta, els membres de l'Acadèmia de Hollywood no la van considerar digna de nominació.
Home, no sé amb qui competia, però vaja.
Bé, sí, a vegades passa això. En tot cas, també cal tenir en compte... Home, també pesa el fet de tractar-se d'algú que dius, bé, aquest...
Ja està molt repetit.
Aquest en guanyarà sempre, no hi ha problema perquè no guanyi aquesta vegada, no? Perquè no el nominem, però també cal dir una cosa, això no desmereix en absolut la qualitat de l'obra.
Mm.
És a dir, que una obra, sigui musical, literària, etc., no guanyi un premi, no vol dir que allò, aquella obra mestra no deixi de ser una obra mestra perquè no ha obtingut el premi. L'obra perdurarà i el premi acaba sent una anècdota, en tot cas, i com és el cas, oi? Bé, Alfred Newman va fer una pila de bandes sonores, te'n diré algunes, per exemple. Una va ser doncs, El presoner de Zenda, de Richard Thorpe, Cims borrascosos, de William Wyler, El raïm de la ira, de John Ford, Que verda era la meva vall, també de John Ford, La cançó de Bernadette, de Henry King, amb aquesta va guanyar Newman el seu primer Oscar, després El tall de la navalla, d'Edmund Goulding, amb la novel·la, segons la novel·la de Somerset Maugham, El diari d'Anna Frank, de George Stevens, Aeroport, de George Seaton, Nevada Smith, de Henry Hathaway, La conquesta de l'Oest, que tenia molts directors, o Com casar-se amb un milionari. Aquesta pel·lícula de Jean Negulesco la van protagonitzar doncs, Marilyn Monroe, Lauren Bacall i Betty Grable, i aquesta peça que pertany a aquesta pel·lícula es diu Street Scene, escena de carrer.
Doncs ara escoltàvem aquesta peça, Street Scene, de la pel·lícula Com casar-se amb un milionari. I mentre l'escoltava, pensava, em sona d'alguna altra pel·lícula.
Mm.
Però em sembla que no l'he encertat.
Aquesta no, però sí, la gata damunt la teulada de Zenc,
sí.
Però perquè havia la música aquella d'aparentar que és una gata que es
caminant,
mou. Caminant,
sí.
Però no, però... Aquesta música l'ha sentida en moltes pel·lícules,
sí?
En moltes, no només en aquesta, com casar-se amb un milionari, sinó en moltes altres, perquè el mateix Alfred Newman o la incorporava a la banda sonora o la cedia a una altra pel·lícula. Mira, una peça que agradava molt, és molt maca, i s'ajustava molt bé. Per exemple, ell la va compondre l'any 1931, però després l'hem sentida, per exemple, doncs, El pla de la ciutat, El petó de la mort i Quién mató a Vicky, totes tres protagonitzades per Víctor Machor. Dic Víctor Machor perquè és com li deien als Estats Units. De fet, ell havia nascut als Estats Units, però el seu pare era italià.
Mature.
No, el pare es deia Maturi. Maturi.
Ah, Maturi.
Marcello Maturi, però ell va pensar, Maturi, doncs ho canviaré per la E, i aleshores li pronunciaven Machor. Però ell, clar, el pare era italià. I després hem sentit aquesta peça, Street Scene, Al borde del peligro, d'Otto Preminger, amb Dana Andrews i Jean Tierney, Envuelto en la sombra del Henry Hathaway, La barrera invisible de l'Elia Kazan amb en Gregory Peck. És a dir, amb moltes pel·lícules. Ara sentirem una altra de les composicions d'Alfred Newman. Aquesta es diu... bé, és el tema de la pel·lícula Anastasia, de l'any 1956, d'Anatol Litvak, amb Ingrid Bergman i Yul Brynner.
Yul Brynner era un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula Anastasia, que a més coincideix amb una bona època, no?, per aquest actor, que va fer moltíssimes pel·lícules.
Sí, moltes, moltes. En aquell moment era el seu punt més àlgid, el punt més gran de la seva carrera. Pensa que venia de fer, Yul Brynner venia de fer Els Demanaments, on feia, bé, la pel·lícula del Cecil B. DeMille, on feia un portentós Ramsès II. Clar, era un personatge que era un bombó per aquell actor. I també va fer Els germans Karamazov, de Richard Brooks, Salomó i la reina de Sabà, de King Vidor. Aquí Yul Brynner va substituir Tyrone Power, perquè Tyrone Power va morir durant el rodatge d'un infart, i aleshores el paper el va haver de fer Yul Brynner. També va fer El rei i jo, que va ser una pel·lícula amb molt d'èxit, moltíssim, i bé, la banda sonora del rei Jo era també composta per Alfred Newman. Com veus, aquestes bandes sonores són meravelloses, formen part d'una època en què alguns estudis, algunes majors nord-americanes, tenien la seva pròpia orquestra. L'orquestra es considerava una cosa bàsica del segell de l'empresa i, clar, els compositors, els músics en aquell moment van viure moments màgics que avui dia
se li donava molta importància
i un paper principal. Sí,
també.
Sí, molta, molta, molta. Molta. Mm. De fet, a vegades hi havia moltes discussions entre el director o els productors i els músics. O sigui, no era una bassa d'oli, però hi havia la consciència que la música era una cosa sagrada en aquell cas. Bé, nosaltres... Com hem dit al començament, Alfred Newman és un dels més grans compositors de tota la història de la música cinematogràfica, i nosaltres li direm adeu escoltant el tema principal d'una pel·lícula molt simpàtica, d'aquelles que no et canses mai de veure, emblemàtica per la famosa... perquè quan Marilyn Monroe fa voleiar el seu vestit en el respirador del metro, i la pel·lícula aquí es va estrenar amb el títol de La tentación vive arriba.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure.